Arnal Tordera, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Què tal?
Fantàsticament.
T'agraeixo molt que hagis repetit, ahir va venir, però amb la llargària de l'entrevista i de la conversa amb la Ruth Lorenzo i de l'actuació musical, vam demanar-li a l'Arnau que tornés avui per descobrir-nos el secret de l'èxit d'una cançó històrica i que forma part de l'univers musical.
Així és. Bé, de fet, en aquest cas doncs, es comprenia perfectament la dilatació d'aquesta secció perquè la seva veu, la veu de la Ruth, doncs, va ser extraordinària, una interpretació absolutament sublim i dotada d'un encant, diria que prodigiós. En aquest cas porto una peça que probablement ella hagi cantat en alguna ocasió, en el sentit que està relacionada amb l'àmbit del teatre musical, però que jo vaig retrobar precisament la setmana passada arran de la visualització de la pel·lícula Joker, en el qual aquesta peça té una importància més que notable. Isn't it rich? Are we a pair? Doncs això és Sending the Clowns, de Stephen Sondheim. Aquesta peça, composta el 1973, va guanyar posteriorment un Grammy el 75 i ha acabat sent una peça icònica del gènere del teatre musical, però que ha transcendit fins i tot a l'àmbit on s'inscriu principalment i bé, ha acabat sent repertori que ens ha enamorat a tots. Fins i tot va ser, com vàrem comentar ahir, justament la sintonia d'un tomb per la vida que presentava en Puyal ja fa uns quants anys. Com dic abans, no és una peça en abstracte, és a dir, no és una peça que formi part d'un disc en la seva solitud, sinó que forma part d'un musical, i aprofito per escoltar aquest petit fragment sonor. No és que tingui cap vincle realment amb Mozart, la peça en qüestió, sinó que, de fet, el que va fer Sondheim és extreure el títol d'aquesta cançó, d'aquesta peça, vaja, que escoltem, que és A Little Night Music o Eine Kleine Nacht Music de Mozart, i va agafar-ne aquest títol per tal de, doncs, aportar aquest nom al seu musical. A Little Night Music, per tant, la peça Sending the Clowns és una cançó de teatre musical i forma part també d'aquesta trama dramatúrgica, d'aquesta explicació narrativa en el qual, doncs, van passant coses, els personatges tenen sentiments, tenen vivències personals i acaben, doncs, derivant en situacions, com veurem, relativament tràgiques. És una peça, Sending the Clowns, que ha enamorat a moltíssims cantants al llarg de la història, i aquí n'he portat una petita selecció perquè ens en fem una idea. Sending the clowns just when I'd start opening doors. Que és una de les versions més conegudes de la fantàstica Barbara Streisand, amb una veu increïble i amb una capacitat d'evocar sentiments absolutament prodigiosa. Però d'altres versions, diguéssim, s'han encaminat cap a altres tipus de projecció de la veu. En el seu cas és veritablement una vocació lírica fantàstica, amb una veu que té moltes coses a dir, però escoltem el rei del fraseig també interpretant la mateixa peça. Isn't it rich? Are we a pair? Aquí és extraordinari escoltar com fraseja, com diu les paraules. I especialment en unes cançons com aquestes que estan fetes per dir alguna cosa realment. Aquí Frank Sinatra amb una veu, amb uns harmònics absolutament deliciosos. I ara canviem radicalment de registre, perquè aquesta peça també va ser interpretada per un altre personatge. Però diríem que no és un personatge real, sinó que és ni més ni menys que un personatge de ficció que probablement els oients recordaran. Vení, payaso, que vengan los payasos. Doncs aquesta veu rugosa, d'afinació dubitativa i de poca concreció melòdica, és ni més ni menys que Krusty el Pallasso, el personatge icònic del Simpson, que també va interpretar aquesta peça, que, com deia abans, doncs, ha enamorat a moltíssims cantants, i també tenim una versió autòctona des del meu punt de vista fantàstica d'Àngels Gunyalons, que ens va regalar l'any 2017. Ai, que fa goig quan finalment hi aterra. Aquesta versió és especialment excepcional en el sentit que ell es permet el luxe de canviar moltíssimes de les notes originals de la partitura, però ho fa a favor d'una interpretació i d'una comunicació cap a l'espectador que la veritat és que acaba commovent molt més que s'interpretés allò al peu de la lletra cadascuna de les notes que hi ha a la partitura. La qüestió és que què té aquesta cançó que ha enamorat a tants cantants? a tantes persones i ens ha dit tantes coses al llarg de la història. Bé, en primer lloc, el que comentava a l'inici, és una peça de teatre musical i, per tant, ens situa en un context dramàtic molt, molt concret. En aquest cas, en una relació amorosa, o al final, precisament, d'una relació amorosa entre Desiree i Frederick. Desiree és la persona que canta, en aquest cas està composta per veu femenina. I és just el moment on ella pren consciència que la seva relació serà impossible. Ha estat un vincle amorós amb alts i baixos que s'ha prolongat durant molts anys, però finalment Frederick li diu i explica que, tot i que l'estima, la seva relació en aquell moment serà impossible. Ens trobem just en aquest inici, és a dir, la cançó comença després de ser conscient, de prendre consciència d'aquesta realitat. Ella s'adona i entén que allò s'ha acabat i a partir d'aquí comença a explicar les seves sensacions, que van des d'una mica d'impotència, la malaurada impressió que no han trobat el moment on coincidissin els seus interessos, també una sensació de derrota o de pèrdua, que va alternant també amb una demanda que és gairebé com una última esperança. Ella va repetint que entrin els pallassos, que feu entrar els pallassos, que passin els pallassos, on són els pallassos? I bé, la qüestió és que Desiree és actriu i, per tant, també està molt vinculada al coneixement de la ficció escènica. La seva última esperança en aquell moment és que en algun instant entrin els pallassos i s'adoni que tot plegat, aquella vivència fatídica que està tenint, doncs només sigui una farsa. El pallasso també és un personatge fascinant des d'un punt de vista simbòlic. És un individu que durant una estona de la seva vida amaga la seva realitat rere una cara maquillada i una disfressa estrafolària i grotesca per tal de crear una ficció que esdevé una nova realitat. És, per tant, el pallasso un generador de ficció, però la seva no és una ficció qualsevol. És una ficció que té per objectiu la rialla d'aquell qui el mira i això té una potència dramàtica més que notable. El pallasso, per tant, és objecte de rialles, però al mateix temps, en aquest emmascarament, es nega contínuament la seva realitat. El pallasso viu permanentment en una farsa i el més tràgic és que, encara que tothom qui l'envolti li estigui rient les gràcies, potser el seu estat vital és precisament antagònic al que mostra. I m'agradaria que ens quedem precisament en aquesta imatge, a l'imatge del pallasso, que tot el que l'envolta és una realitat concreta i, en canvi, la que està vivint ell interiorment és una altra. Això des d'un punt de vista de la temàtica de la peça, però com ho fa Sondheim per transmetre'ns això des d'un punt de vista musical? Doncs precisament utilitzant tots els recursos que té a l'abast com a compositor. Ell també durant molts anys va ser lletrista, per tant és algú que coneix la màgia de les paraules i les paraules cantades, les paraules posades en música. Aquesta cançó, malgrat que de registre no sigui una bestialitat des del punt de vista de la complexitat tècnica, és molt difícil de cantar perquè ha d'explicar moltíssimes coses. Requereix, per tant, d'un talent com a cantant, per descomptat, però també d'un talent com a actor, en el sentit de ser capaç d'explicar precisament el que li està passant en aquest personatge. La protagonista està en un moment de gran impacte emotiu i no pot parlar llargament, de manera que el que fa Sondheim és entretallar les frases. No hi ha frases extenses. Hi ha frases que gairebé recorden aquesta incapacitat de tenir aire per explicar-les en el moment de quasi plorar. Està en aquest moment de ploriqueig. El so s'entretalla i ella no pot explicar tot el que voldria des d'un punt de vista lineal. Això també ho utilitza amb compassos irregulars, és a dir, no podem seguir amb el peu o amb el cap, diguéssim, el ritme de la peça. És molt lenta, hi ha inconstància, igual que de la mateixa transmet aquesta inconstància que tenen les seves idees que van apareixent al seu cap en aquests moments. I finalment també hi ha aquesta qüestió de la insistència en la frase «sending the clowns», que entrin els pallassos, que es facin evidents els pallassos, que aparegui la farsa, que acaba sent realment obsessiva en aquest sentit. I al final ella el que desitja és que tot plegat sigui precisament això, ni més ni menys que una farsa, una obra teatral, una mentida, una ficció, però veurem com a poc a poc s'anirà donant que no hi ha farsa i que aquesta és la seva realitat.
Per cert, deixa'm preguntar-te, m'he sorprès que diguis que és una cançó, els que no n'entenem, que sigui molt difícil de cantar, no? No és molt baixa?
Exactament. Des d'un punt de vista musical, a vegades la dificultat no està en assolir notes impossibles des d'un punt de vista de registre, sinó en com es diuen aquestes notes. Des d'un punt de vista de tessitura, és una cançó que podria cantar qualsevol persona. Però això no és així. Realment fan falta grandiosos cantants per cantar aquesta peça. I això sembla una paradoxa, perquè, tot i no ser difícil de cantar, és complexíssima de portar en escena i fer-ne una bona interpretació. Sondheim és, sobretot, un dramaturg musical, més que un compositor, i per tant, quan algú és un dramaturg, té també aquesta qüestió de l'escena com a element fonamental i essencial de la seva música. Per tant, la seva dificultat resideix en aquest fet.
Té la partitura damunt de la taula ja l'Arnau Tordera, la partitura Sending the Clowns.
Exactament, ara farem la retransmissió de la peça. Com deia abans, ens trobarem just en el moment que Frederic li explica a Desiré que la seva relació no és possible i ella, encara amb ell a la sala, comença a fer aquesta reflexió.
Agafarem la versió que ha cantat.
Exacte, ni més ni menys que Catherine Zeta-Jones el 2009.
Som-hi.
Aquí Frederic li acaba d'explicar, i encara té algunes paraules per explicar-li. Escoltem, quan ella pren consciència que estarà sola, se sent precisament el clarinet en la seva nuesa. Aquest clarinet és el símbol de Desiré i la seva solitud. I aquí entra tota l'orquestra, i atenció amb aquests arpegis ascendents de l'arpa, que gairebé són com aquesta respiració al ploriqueig. Fixeu-vos sobretot en el fraseig de la veu. És increïble. Qui comença a preguntar, no és curiós? No som una parella? I aquí ens anticipa precisament la vivència antagònica que tenen un i l'altre, un està a terra i l'altre a l'aire. I aquí, en aquesta petita desesperació que anirà creixent, ella demana, exigeix, gairebé implora que apareguin els pallassos. Adonem-nos com el tempo varia molt, perquè no és una cançó explicada des de la naturalesa, sinó que ella realment està vivint una intensitat emocional molt potent. Un que no para de moure's i l'altre que no es pot moure. I atenció aquí com ha fet aquest silenci esperant la frase que acabés. I aquí segueix insistint en aquesta qüestió i ens portarà en un moment més tortuós, més dramàtic. Atenció també com canta la corda aquí. Diu, just ara que he deixat d'obrir portes, m'adono que l'única que volia obrir era la teva. Aquí escoltem com la música es va fent una mica més fosca perquè ella se'n va adonant d'aquesta realitat. Volia fer una entrada triomfal amb la seva seguretat habitual, però darrere aquella porta no hi ha ningú. No hi ha ningú. I aquí tornarà a interpretar-nos aquella melodia inicial. Li pregunta a ell, no t'agrada la farsa? Es va repetint aquesta qüestió de la ficció, la farsa, allò que no és real. I ella és culpa d'aquesta realitat. Diu, és culpa meva. Potser pensava que voldríem el mateix. I se'n disculpa. I finalment segueix insistint. Ella segueix esperant que els pallassos apareguin. I atenció en aquest moment. Don't bother. La veu queda totalment nua per explicar-nos això. Ella s'adona finalment que els pallassos són ells dos, són ells mateixos. No hi ha farsa. No hi ha farsa possible més enllà de la seva. Aquí escoltem un altre cop la disculpa de Frederic mentre torna a aparèixer al fons el clarinet com a símbol de la seva solitud. Això s'utilitza molt, és un recurs habitual, que un instrument emuli el sentiment, la vivència d'un personatge. I arribarem ja a la part final. Atenció aquí també amb els contracants de la corda. I aquesta frase és extraordinària. Ella s'adona aquí, en aquest instant, diu, què faig perdent el meu temps en aquest moment de la meva vida? I finalment segueix insistint, on són els pallassos? I l'última frase. Well, maybe next year. Bé, potser l'any vinent, aquí en una demostració de tristesa, d'acceptació i també d'una esperança ingènua. I atenció a l'últim detall. Un acord diminut, petit com l'últim raig de llum d'un amor que ha arribat al seu final i que acaba just en aquest precís moment.
És bestial. I no coneixia la versió de la Catherine Zeta-Jones com canta aquesta dona. Ja ho sabia que cantava, perquè aquesta versió és magnífica.
El cert és que vaig preguntar-me a mi mateix sobre quina seria més adequat de mostrar, i n'hi ha moltíssimes de fantàstiques. És una cançó que ha estat cantada, com deia abans, per grans veus, grans intèrprets, però finalment aquesta, per proximitat també, i també per ser, crec, l'última producció important que se n'ha fet, doncs crec que el que aporta i allò que ens transmet és exactament el que Sondheim volia que ens digués. Desiré, al final és el final d'aquest amor, i la cançó aconsegueix traslladar-nos precisament a la vivència trista, però de la mateixa manera d'acceptació que té aquest personatge.
Vaig sentir amb la Barbara Streisand, que un dels meus grans somnis seria veure la Barbara Streisand en directe algun dia. Calla, que l'altre... No fa gaire temps, una amiga meva que es diu Roser em va enviar un missatge des d'un concert de la Barbara Streisand a Londres. Va actuar al Hyde Park. No fa gaire, i vaig pensar, però si van dir que la Barbara Streisand no actuava perquè tenia por escènica, deien que només actuava en determinats
amb
dies.
Amb la pantalla, no? Amb el teleprompter.
No sé si això és veritat o no és veritat, però la realitat és la que és, i Barbara Streisand. Sense Barbara Streisand la vida també et canvia. Moltes gràcies, mestre Tordera.
Un plaer.
Fins la setmana que ve.
Well, maybe next year.